dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, tres... Uns segons que passen de 3:15 de la tarda i com sempre el dimecres a aquesta hora a la caravana ens agrada descobrir coses de la mà dels experts en la matèria. I avui, ja que aquest mes de novembre és el mes de la conscienciació del càncer de pulmó, doncs precisament volem parlar sobre aquesta qüestió, Nina?
El càncer de pulmó és un dels càncers més comuns del món, tant en homes com en dones, amb més de 2 milions de casos nous a l'any. A banda, també coincideix que els darrers anys s'han promogut iniciatives com Movember durant aquest mes, que convida a deixar-se bigoti per tal de recaptar fons per la investigació en el càncer de pròstata, un altre dels càncers més comuns, però només en homes. Tot i això, el càncer de pulmó també és un dels més investigats i per parlar-ne de tot plegat hem convidat avui a la caravana el doctor Ernest Nadal, oncòleg mèdic de l'Institut Català d'Oncologia.
Doctor Ernest Nadal, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Nadal, segons una previsió de la Societat Espanyola d'Oncologia, en acabar l'any es diagnosticaran uns 31.000 casos nous de càncer de pulmó, el que fa que sigui a dia d'avui un dels càncers més diagnosticats del nostre país. Són xifres molt i molt elevades, no?
Sí, encara és un dels tumors que es diagnostica a major freqüència i la veritat és que això està molt lligat a, no, al tema del tabaquisme, no, que ha estat com un problema, diguem, de salut pública molt important i que de tots els pacients que fumen, de totes les persones que fumen, només una part faran tumors al pulmó, però això posa de manifest la importància, no, de combatre la causa principal d'aquesta malaltia, que és el tabac. Tot i que no tots els pacients són fumadors, entre el 80 i el 90% dels malalts diagnosticats de càncer de pulmó han sigut fumadors en algun moment de la seva vida i això és la causa principal i explica aquesta xifra tan important.
És per això que a dia d'avui i s'ha de parlar són tan importants les revisions mèdiques, no? Cada quan i a partir de quina edat les hauríem de començar a fer, doctor Nadal?
Aquesta és una pregunta complicada, perquè a diferència d'altres tumors on està més establert el cribatge del càncer, no? Per exemple, el càncer de mama, amb les mamografies, o el càncer de coll d'úter, amb el Papa Nicolau, no? les revisions ginecològiques que es fan, el càncer de pulmó sí que hi ha una estratègia per detectar-lo, però és una miqueta més complicat, que és el TAC de baixa dosi. És un TAC de tòrax, és una tomografia computeritzada que permet visualitzar els pulmons i detectar lesions en els pulmons, però això ara mateix no està contemplat dins del sistema públic. Sí que hi ha alguna iniciativa per ficar en marxa algun programa de cribat a Espanya, però de moment programes pilot, i és una mica també complicat, perquè de vegades pots trobar nòduls que no són càncer, o pots trobar sabem que ara mateix amb les tècniques actuals que són una miqueta més complicades i que permeten afinar una miqueta més quins nòduls són més sospitosos, reduïm una miqueta el sobre diagnòstic que pot haure lligat a aquesta tècnica, però és una mica complicat i ara mateix no ho tenim disponible, no? El que sí que ha passat, per exemple, és amb el Covid, amb l'epidèmia, sí que s'han fet moltes proves d'imatge i això ha permès en alguns malalts detectar, òbviament, la infecció per Covid, però de vegades s'han detectat nòduls pulmonars que s'han estudiat i alguns d'ells han acabat sent malaltia, no? Per tant, la pandèmia sí que sabem que ha incrementat una mica el diagnòstic d'alguns nòduls pulmonars per la utilització de més proves d'imatge. I sí que és possible que en els propers anys es posin en marxa programes de cribat que no van dirigits a tota la població, van dirigits sobretot a persones, no? No són pacients, són subjectes que hagin estat fumadors a partir de, sobretot, dels 55 anys cap endavant i que hagin estat consumidors de tabac durant un període important de la seva vida, no? Per tant, la forma de recuperar les persones candidates a fer aquests estudis serien sobretot a partir de saber la història de tabaquisme i de l'edat. Però ara mateix no ho tenim encara posat en marxa al nostre sistema. També és molt important que si una persona entra en un d'aquests programes ha d'anar també a un programa de deshabituació tabàquica. Perquè, com hem dit, aquestes persones són fumadores i és molt important que si es fa un cribatge també actuem no només per diagnosticar el tumor més d'hora, sinó sobre la causa dels tumors, no? Que és el tabac en aquests casos. I és molt important perquè, si no, això podria desincentivar d'alguna forma, no? Podríem, si estem fent seguiment, els subjectes que estan en seguiment podríem pensar que ja m'estan controlant, puc seguir fumant, no? I no ho hem de fer així, no? Hem d'intentar que deixin de fumar i, a més, que participin d'aquests programes. Nosaltres a l'ICO ficarem en marxa dintre d'un projecte europeu, mm-hmm. un programa pilot a Hospitalet, i estem treballant amb els CAPs, amb els centres de salut primària, d'atenció primària de la zona de Bellvitge, per a intentar posar en marxa un petit programa que serà interessant, però ara mateix estem intentant veure com es pot desplegar en el nostre medi.
I entenc a tot això que si es tenen factors hereditaris, centrar-nos en el càncer de pulmó, és a dir, si una persona, per exemple, de la meva família ha patit un càncer, en aquest cas de pulmó, ens hem de fer revisions periòdiques molt més habituals, no? Cada més poc temps.
El tema hereditari en el càncer de pulmó ha sigut poc estudiat, perquè el tabac ha tingut tant de pes que sempre se li ha donat molta importància al tabac i poca importància a altres factors com seria el tema hereditari. Ara estem estudiant que sí que sabem que algunes famílies hi ha una agregació de càncer important i inclús de càncer de pulmó, i han tingut famílies que han tingut diversos germans. Sobretot això té un paper més important quan ho trobem en persones mai fumadores, no? Persones que no han fumat mai i que trobem diversos càncers de pulmó en la família. Això de vegades ens fa sospitar. Però de moment també és cert que no hauríem de fer... el que hem d'intentar és lluitar contra el tabac, no? Perquè moltes vegades també són famílies que pot ser que hi ha diverses persones fumadores de pares passa a fills, no? Aquesta és una cosa que passa en les famílies on hi ha tabaquisme i la gent fuma i es normalitza, i llavors hem de lluitar més contra el tabac, i en canvi no està tan clar com hem de manegar el tema familiar. Ara mateix està més en un àmbit d'investigació, no? I sabem que hi ha un petit percentatge de pacients amb càncer de pulmó que poden tenir algun d'aquests gens alterat, i aleshores haurien d'investigar la família també, però això ara mateix està més en l'àmbit de la recerca que en de la pràctica clínica habitual.
I quins serien els símptomes que han de fer saltar les alertes, no?, per fer una vista al pneumòleg? Quins són els símptomes?
Pues seria una tos persistent, l'aparició d'una dificultat respiratòria, de vegades també pèrdua de pes, febre, canvis en la veu, dolor en la zona del tòrax. El que passa és que són símptomes, com bé pots veure, molt inespecífics, no? Que no són tan poc concrets, que de vegades es poden confondre amb altres problemes de salut, com un quadre d'infecció respiratòria, com ara amb el Covid, no? O amb un quadre d'infeccions d'un altre tipus. El que sí que és important és que la persistència d'aquests símptomes, abans hauríem de fer consultar al metge de família o amb el pneumòleg, no? Perquè no és normal que una tos, no?, estigui durant moltes setmanes o un dolor en el costat o altres símptomes com l'UFEC, no? Que el més habitual és que pugui ser una altra causa, no? Però la persistència d'alguns d'aquests símptomes és el que ens ha de fer que anem al metge i consultem per acabar d'estudiar-ho bé.
Doctor Nadal, bona tarda. Quins són els tractaments que ens poden ajudar a superar un càncer de pulmó?
Això depèn molt de l'estadiatge, no? De quina fase es diagnostica el tumor, no? Si està localitzat, el tractament consistiria en una cirurgia o una radioteràpia sofisticada, que es diu estereotàctica, en els pacients que no poden anar a quiròfan, no? Que és un tractament local per atacar la lesió pulmonar. Quan la malaltia ja està afectant una mica més de territori, no? I està afectant els ganglis, les adenopaties que hi ha properes al pulmó, aquí de vegades podem fer quimio i radioteràpia combinada, i després de vegades a alguns malalts els donem també immunoteràpia, que ara en parlarem. I a alguns malalts també estem veient que quan es poden operar i tenen alguns ganglis, fer quimio i immunoteràpia abans de la cirurgia i després operar està donant molt bons resultats. Però gran part dels malalts, i això també explica el pronòstic que durant molts anys ha sigut difícil d'aquesta malaltia, és que molts malalts es diagnostiquen en estadi 4 o quan la malaltia està ja disseminada, no? Que ha sortit del tòrax i està afectant altres òrgans, no? Apareixen aquestes lesions que anomenem metàstasis, que estan afectant altres òrgans del cos, i aleshores en aquesta fase 4 de la malaltia, que la considerem que no podem curar, però sí que hi ha hagut uns grans avenços, que sobretot ha vingut de la mà de la teràpia personalitzada o teràpia dirigida, i de la immunoteràpia, que és una altra forma de tractar la malaltia.
Senyor Nadal, tractaments... ja que parla de la immunoteràpia, crec que és important entrar en el tema en què consisteix.
Sí, la immunoteràpia hi ha moltes modalitats, no? Però la que està més avançada en la clínica, sobretot en tumors sòlids com el càncer de pulmó, consisteix en uns anticossos que s'administren de forma endovenosa. És un tractament que s'administra en hospital de dia, i el que fa és d'alguna forma desemmascarar la malaltia perquè el propi sistema immunitari del pacient pugui eliminar-la, no? És una forma com d'atacar des de dintre, aprofitant una eina, no? Un front de batalla que tenim dins del cos, que és que les pròpies defenses del cos normalment estan allà en el tumor, però no poden eliminar-lo perquè el tumor té una sèrie de de mecanismes per escapar-se o per emmascarar-se, i el que fem amb aquestes teràpies és fer aquests tumors més visibles pel sistema immunitari. Aleshores, quan aquesta resposta es posa en marxa, una cosa molt positiva del sistema immunitari és que té memòria, i per tant, quan es fica en marxa aquesta resposta, pot durar molt en el temps, i sabem que la immunoterapia en general es tolera molt millor que la quimioteràpia, i també en alguns malalts és molt més efectiva, i inclús tenim remissions que poden arribar a ser completes en un percentatge de pacients i molt perllongades, que això també és molt interessant, perquè la immunoteràpia sí que ens ha permès tenir malalts que, malgrat que tinguin metàstasis, poden arribar a ser ja supervivents. Això ja es va veure al melanoma, el tumor de pell, que va ser el primer, però progressivament aquests tractaments els hem aplicat a altres tumors de molt mal pronòstic, com seria també el tumor de pulmó, els tumors de renals o els tumors de bufeta urinària, i hem vist que tots aquests tractaments aconsegueixen rescatar un grup de malalts que, malgrat tenir metàstasis, poden viure molt a llarg termini, no? I amb una tolerància generalment molt bona.
Començàvem parlant de les seqüeles físiques del càncer de pulmó, però suposo que, com qualsevol malaltia, també es produeixen moltes conseqüències mentals, no?
Sí, òbviament, el que hem de tractar és a la persona, no? En el seu conjunt. Té una sèrie de símptomes físics, però també moltes vegades el propi diagnòstic és una ruptura biogràfica, no? Es diagnostica en gent de diferents edats, i llavors això sí que és un moment delicat, i no només el diagnòstic, sinó després també acostumar-se a conviure amb la malaltia, i de vegades també els malalts que no evolucionen bé, pot ser molt dur també els moments, no? De quan la malaltia comença a no respondre bé al tractament o s'acaben les opcions de tractament, no? Aquí hem de comentar que és molt important un abordatge integral, no? Que també tingui en compte totes les necessitats també des del punt de vista psicològic i intentar tenir un bon control dels símptomes, tant físics com emocionals, pues ajuda que el pacient pugui afrontar millor la malaltia. Aquí a l'ICO ja fa molts anys que vam posar en marxa un programa d'atenció paliativa precoç, que és molt interessant, perquè el que fem és que els companys de cures paliatives, que saben molt de com poder millorar la situació física i emocional del pacient, en lloc d'intervenir al darrer moment de la malaltia, no? Quan ja estem parlant d'una situació de darrers moments, el que fem és que intervenim molt d'hora, que és quan moltes vegades hi ha molt d'impacte, el pacient té dolor, està molt desbordat anímicament, i ens està ajudant moltíssim a millorar que el pacient pugui fer un abordatge i una recuperació més ràpida i poder d'alguna forma acompanyar-lo des del principi, perquè el pacient, quan més bé es trobi, millor podrà afrontar tots els tractaments.
Doctor Nadal, ens queden només 2 minutets, però sí que m'interessa i molt preguntar-li què en té a dir sobre la investigació, en aquest cas del càncer de pulmó. Falten diners per seguir investigant?
Sempre falten diners, això és una cosa que és una màxima claríssima, no? Sí que és cert que durant els darrers anys hi ha hagut un increment molt important d'investigadors i de projectes, i la veritat és que tant a Catalunya i a Espanya hi ha molt bona investigació en càncer de pulmó, però és cert que els fons públics són limitats, també hi ha fons privats, però sí que està clar que el motor per seguir avançant és seguir investigant, no? I la investigació pot ser tan bàsica en laboratori com clínica, a través d'assajos clínics, i això és el que farà que puguem trobar noves estratègies de tractament, no? I millorar la supervivència dels pacients i la seva qualitat de vida, no? Hem de continuar per aquest camí.
Doctor Ernest Nadal, oncòleg mèdic de l'Institut Català d'Oncologia, que coincidint amb el mes de novembre, que és el mes per la conscienciació del càncer de pulmó, doncs ens n'ha parlat i n'hem intentat extreure una miqueta més de cosetes. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.